Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. La treva entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil després dels brutals bombardejos d'Israel al Líban, que han deixat més de 200 morts en només un dia. Com a resposta, l'Iran afirma haver tancat de nou l'estret d'Hormuz i això ha fet repuntar el preu del petroli després de l'eufòria inicial per l'alto el foc. Aquí a les Balears, el govern de Marc Proens s'ha enviat una carta a Madrid per exigir mesures específiques per a les illes, un tracte similar al de les Canàries, per compensar així els efectes de la insularitat davant l'encariment del combustible. De moment, el sector turístic, el principal motor de l'economia de les Balears, no s'ha vist afectat per l'impacte del conflicte al Orient Mitjà i afirma que ja acull turistes que fugen de les zones de conflicte. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 9 d'abril. Ho feim amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Parlant d'ajudes, avui és notícia la topada al Consell de Mallorca entre l'equip de govern i l'oposició pel retard en l'aprovació de l'escut social.
Els socialistes acusen l'executiu de Llorenç Galmés d'improvisar, ja que ahir va retirar de l'ordre del dia l'aprovació d'algunes de les ajudes. El govern defensa que el decret s'aprovarà en el termini d'una setmana o setmana i mitja amb totes les garanties.
Avui també és notícia que un pare ha estat detingut per agredir un nen en un partit de futbol a Lloseta.
L'home hauria botat al camp i hauria pegat un infant de 12 anys mentre jugava un partit informal entre amics. El jutjat n'ha decretat un ordre d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima. Tant el govern com l'Ajuntament de Lloseta han condemnat aquesta agressió.
A Menorca, el jutge acaba d'ajornar el desnonament d'una família de Mahó amb menors que estava prevista per demà. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Poques hores abans del llançament, el jutge ha atès les demandes de l'advocat de la família. Fa 11 anys que viuen al pis i sempre han estat al dia en el pagament del lloguer. L'amenaça judicial va aparèixer per un embolic administratiu i és que continuen pagant les mensualitats al jutjat, tal com se'ls va indicar quan l'antiga propietària va ser embargada. No obstant, el pis ha canviat recentment de mans en dues ocasions i els nous propietaris no han cobrat i ara denuncien.
A Eivissa, el Consell ha licitat l'enderrocament de l'estructura de formigó de Cala d'en Serra al municipi de Sant Joan de Labritja. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un capítol que ha durat 5 dècades i que sembla que arriba al seu final. Un lloc que els darrers anys ha destacat pel seu estat ruïnós, per trobar-se en sòl rústic protegit i per haver-se omplert de grafitis. Ara el projecte d'enderrocament d'aquest esquelet de ciment també preveu feines de restauració ambiental per tractar de tornar aquest espai al seu estat original.
I a Mallorca, el ple de l'Ajuntament d'Alcúdia reclama per unanimitat que es canviï el traçat del segon cable elèctric que connectarà l'illa amb la península. Ansel López, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una moció presentada en bloc per l'oposició i tots els grups li han donat suport. Això, però, ha estat després d'un intercanvi de retrets entre l'actual i l'anterior equip de govern.
A les 2:45 era temps per a la informació esportiva. Avui, protagonisme per al migcampista del Reial Mallorca, Sergi Darder. Però, atenció, també males notícies per a Mateo Joseph, que s'ha lesionat. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. La darrera hora del Mallorca passa per la lesió al genoll esquerre del davanter. Mateo Joseph, després de les proves mèdiques, està pendent que el seu club, el Leeds i el Mallorca, club al qual està cedit, cerquin una solució per veure quina decisió es pren. Per altra banda, Sergi Darder es troba en un bon moment per afrontar la recta final de temporada amb l'objectiu de la permanència. Avui l'artenenc ha passat pel programa Esport 3, on ha repassat l'actualitat del conjunt vermell. A la Champions passa de gegant de l'Atleti de Madrid en vista de classificar-se per a les semifinals després de la victòria per 0-2 al Camp Nou contra el Barça. A l'altra eliminatòria, el PSG agafa també avantatge en haver-se imposat per 2-0 al Liverpool. I avui, organitzat per la Federació de Futbol de les Illes Balears, té lloc el primer congrés sobre violència a l'esport, en el qual participen diferents esportistes i conferenciants. Precisament finalment a les 4 i mitja a Obamar Hotels serà el torn de l'exboxeador Jero García i del popular professor Emilio Duro.
Completam la portada amb la previsió del temps per a les pròximes hores. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia. De moment continuem amb aquesta estabilitat i per aquestes pròximes hores també destaquem el termòmetre. I ja vàrem tenir un ambient molt suau i a hores d'ara la temperatura es va enfilant, màximes que avui tornaran a superar els 25 graus a l'interior i oest de les illes. Fins i tot de manera puntual es poden superar els 27-28 graus, sobretot en el cas de Mallorca, i fregar els 30. En canvi, termòmetres més baixos que cap en el sector litoral, sobretot de l'est, per mort d'aquest vent de component nord-est, que bufa de manera feble, però sí que és vera que frena el termòmetre, que vespre amb moltes estones de sol, qualque nigula prim. I per demà, no s'espera en canvis. Continuem amb aquesta estabilitat, amb sol, temperatura que no canvia, per tant, ambient càlid a les hores centrals de la jornada, a l'espera de canvis pel cap de setmana, dissabte en cel més tapat i diumenge amb precipitacions, davallada de la temperatura i vent de tramuntana.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El govern de Marga Proens reclama un tracte similar al de les Canàries a les ajudes estatals per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El conseller d'Economia i també vicepresident Antoni Costa ha enviat una carta al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i espera que el citi a una reunió el més aviat possible.
Costa aplaudeix que es reconegui l'alta perifèria de l'arxipèlag canari, però això no lleva que l'Estat n'hagi de ser conscient i reconeixi la insularitat de les Balears. Antoni Costa recorda que, per exemple, l'increment dels combustibles afecta més els arxipèlags.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
Amb tot, Costa apunta que una economia com la de les Balears, majoritàriament de serveis, és manco sensible als efectes de la guerra que aquells territoris amb més indústria, per exemple. L'altra cara de la moneda, però, és que el territori, el sector turístic, es podria veure afectat per l'encariment dels combustibles i del preu dels productes. Pot ser que l'increment de preus impedeixi viatjar a un sector de la població aquest estiu, però aquesta baixada podria compensar-se amb trasbassament de turistes que tradicionalment viatgen a països àrabs i que enguany triïn les Balears per ser una zona més segura.
Hem trobat una profunda pedra en el camí. Una situació de guerra a l'Orient Mitjà que ha impactat directament sobre l'economia europea, espanyola i de les Illes Balears. I a dia d'avui, dos paraules ho defineixen tot: incertesa i volatilitat.
Idò, Exceltur revisa a l'alça les perspectives turístiques a Espanya a causa de la guerra a l'Orient Mitjà i situa el creixement del PIB del sector en el 2,5% enfront del 2,4 calculat al gener. Enmig d'aquest escenari d'incertesa, les Balears, però, amb un 6%, són la cinquena comunitat que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any.
El vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya es revalora com a destinació segura i acull mercats que fugen de les zones de conflicte i cerquen una alternativa més fiable. Perelli ha explicat que aquests moviments no s'han notat tant en les reserves de Setmana Santa com ho faran ja durant l'estiu, quan més activitat hi ha. De fet, ja s'ha notat aquest increment de reserves tant d'estrangers que canvien les zones asiàtiques com Turquia per la Mediterrània, com dels mateixos espanyols que davant la incertesa quedaran dins de l'Estat per passar les seves vacances estivals.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Tot i la millora de les previsions, Exceltur alerta de l'important increment de costes a causa del conflicte armat, sobretot pel que fa al transport aeri per la pujada del preu dels carburants. L'Aliança es mostra preocupada per les repercussions que pot tenir aquest fet sobre el sector si la guerra a l'Orient Mitjà s'allarga. A la vegada destaca que l'escenari actual és incert i volàtil i, per tant, les previsions de creixement poden tornar a canviar.
Dues i deu, seguim parlant de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, perquè el retard en l'aprovació de l'escut social del Consell de Mallorca ha centrat avui el ple de la institució insular i ha provocat un enfrontament entre govern i oposició. El Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisar, ja que ahir va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació. El govern defensa que el decret tirarà endavant amb totes les garanties en el termini d'una setmana o setmana i mitja. Marta Pujalta, bon dia.
Bon dia. La portavoz socialista Catalina Cladera ha criticat que l'escut social anunciat amb una dotació de 84 milions d'euros encara no s'ha aprovat. Considera que hauria d'haver estat una prioritat i denuncia que els ajuts s'han posposat per discrepàncies entre els socis de PP i Vox a l'hora de limitar els ajuts als més vulnerables.
El govern de Mallorca hi hauria de ser i no hi és. No hi és, senyor Galmés. Abones vostè, a part de fer-se fotos i viatges. Crec que dedicaries temps a fer un escut social, a fer una modificació de crèdit, a negociar amb els partits polítics, a negociar amb el seu soci de vots, que sé ben cert que el dur de crani perquè li està exigint uns requisits que són racistes. Vostès tenen un problema i nosaltres li estem en sa mà.
Avui s'ha aprovat una modificació de crèdit de 25,5 milions d'euros, però Cladera assegura que no respon a les necessitats urgents derivades de la guerra a l'Orient Mitjà i ha acusat el govern de destinar fons a altres partides com despesa corrent, promoció turística i protocol.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha justificat el retard per la necessitat de millorar el decret. També per garantir que les ajudes siguin àgils i efectives, amb l'objectiu que arribin, com a molt tard, aquest estiu.
Bosch ha avançat que pròximament s'aprovarà un segon paquet de 17,5 milions d'euros per tal de protegir famílies i empreses.
Nosaltres, d'ajudes directes, donarem el doble que vostès. El doble. Per tant, varen dir que retiràvem aquest primer decret, que potser, evidentment, les resolucions normals es ja necessiten donar-li moltes voltes, com perquè aquest no ho necessitàs. Pot ser un retras d'una setmana, setmana i mitja, però som ben conscients quan ho necessita la gent.
Com el Partit Socialista, el PI ha reclamat que l'escut social es consensuï amb la resta de partits. És Antoni Sales.
Jo els donaria una recepta, senyor conseller. La recepta és consens. Consens i diàleg.
I les formacions del govern insular, Vox i PP, han avalat la gestió de l'executiu. Són Antoni Gili i Núria Riera.
Un verdadero escudo social de toda la sociedad mallorquina, que es la diferencia entre cuando gobierna la derecha y no la izquierda, que lo único que hacen, como siempre hemos visto, es protegerse a ustedes mismos.
Cap lliçó, cap ni una, del Partit Socialista de com s'han de gestionar els escuts socials davant una crisi, sobretot aquells el dia que la senyora Armengol, la seva presidenta, acaba de declarar de com gestionaren ells la pitjor crisi social que ha viscut Mallorca i Espanya, la de la Covid.
Riera ha defensat que l'executiu actua amb prudència per garantir la seguretat jurídica dels ajuts i ha rebutjat les crítiques del Partit Socialista.
Mentrestant, el sector de les benzineres mostra la seva preocupació per la fluctuació del preu del petroli. De fet, mentre que ahir el barril de Brent es va abaratir més d'un 13% fins als 90 dòlars, avui torna a rebotar i ja supera els 98, tot plegat després que l'Iran hagi anunciat el tancament de nou de l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al Líban.
Pel que fa a les benzineres de les illes, preocupa especialment la situació del dièsel, ja que en el cas de la benzina sí que hi ha refineries per produir-la a l'estat i, per tant, hi ha prou abastiment. El dièsel, en canvi, depèn de les importacions i una part arriba del Golf Pèrsic, on hi ha el pas barrat. Això fa que sigui avui fins a 20 cèntims més car que la benzina i que fins i tot es pugui plantejar un desabastiment si la situació s'allarga. Ho ha explicat Rafael Mates, president de l'Associació de Benzineres de la PIMEM, a l'informatiu Matí.
Tenim una carència important de dièsel. I el dièsel s'ha desacoplat del preu del cru de la benzina, per tant, puja més. I el que teníem a Setmana Santa era una pujada addicional que encara no estava repercutida en els mercats, en el carrer de 10 cèntims més de dièsel. Aquesta pujada se va moderar, va caure el dia d'ahir, 4, 5, 6 cèntims, perquè ja s'anunciava la tregua i s'anava moderant. Avui veurem què passarà.
Són les 2:15.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, ajornat in extremis el desnonament d'una família de Maó amb tres fills menors que sempre, atenció, han pagat el lloguer. Un embòlic burocràtic ha fet que una família que resideix al carrer de Santa Teresa es pogués enfrontar demà a un ordre de desnonament sense tenir cap alternativa residencial. Axel Camarasa.
Fa 11 anys que viuen al pis i sempre han pagat el lloguer puntualment. La situació s'embolica quan a la propietària li varen embargar la casa i van haver aleshores de pagar el lloguer al jutjat. La posterior venda de l'immoble, primer a un fons voltor i després a un privat, no va ser notificada al llogater, que continua ingressant els 300 euros al mes al jutjat. Ara, els nous propietaris l'acusen d'impagament i ocupació i intenten que el desnonin. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Ellos siguen pagando juzgado cada mes a cuenta que ha sido juzgado. Es decir, aunque se notificó, aunque en teoría se notificó a la familia que se había hecho esa venta, a él nunca le llegó la notificación. No sé si porque a lo mejor no estaba en la casa o por qué motivo fue. O sea, él no estaba al tanto de ello.
La situació encara és més delicada pel fet d'haver-hi tres menors d'edat afectats. La preocupació de la família és què passarà amb ells si es queden al carrer.
Sí, ponemos con los niños, porque es, digamos, el mayor miedo que tiene ahora mismo la familia, ya que teóricamente, por ley, no te pueden quitar a los niños al no tener vivienda, pero también choca con el tema de que los niños no pueden quedarse en la calle, con lo cual es un poco el choque.
La plataforma Menorca per un habitatge digne havia convocat una concentració davant l'immoble demà a partir de les 9:30 del dematí, però l'ajornament del desnonament ha aturat la mobilització ciutadana.
Seguim parlant d'habitatge perquè el PSIP exigeix control a l'adjudicació dels pisos a preu limitat que es construiran a dos solars de Palma cedits per l'Ajuntament a promotors de Madrid. Els socialistes denuncien que es llogaran a preus inassumibles per la majoria dels residents i lamenten que Cort no els hagi cedit a l'IBAVI.
Es tracta de dos solars cedits per més de 75 anys en què es construiran un total de 166 habitatges a preu limitat, un a la zona de Son Oliva i un altre a prop del carrer General Riera. El PSIP assegura que el preu de lloguer serà d'entre 1.000 i 1.500 euros i exigeix a Cort i al govern que controlin a qui es lloguen. Iago Negueruela és el secretari general dels socialistes de Palma.
Exigimos control, transparencia a operaciones que son muy opacas y que en otras comunidades autónomas han dado lugar ya a casos de corrupción con las mismas situaciones que se plantea aquí. Por tanto, exigimos desde Cort y al Govern que ponga orden, que asegure un control de a quién van dirigidos y que desde luego permitan que este tipo de pisos sean para trabajadores y trabajadoras de la zona y por tanto que el control de precios que se haga no es el que están diciendo.
El PSIP ha comparat el cas amb d'altres comunitats com Alacant i Màlaga, on els promotors s'han lucrat llogant pisos a preus desorbitats. En el cas dels dos solars de Palma, els promotors obtindran un benefici de gairebé 170 milions d'euros.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos, de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:19. Atenció ara a aquesta notícia. Un home ha estat detingut per presumptament agredir un infant de 12 anys a Lloseta, Mallorca. L'agressió va ocórrer aquest dimarts mentre un grup de nins jugaven un partit de futbol informal, és a dir, entre amics, en el camp municipal d'aquesta localitat.
Un pare va botar al camp durant el partit i va agredir un dels menors. El presumpte agressor va estar detingut per la Guàrdia Civil i ahir va passar a disposició judicial. El jutjat ha decretat ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauçà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se van produir no dins l'esport federat, no, però se van produir dins un camp de futbol, se van produir practicants al futbol, i el que han de fer és una condemna absoluta en aquests fets. Aquests fets no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
L'Ajuntament de Lloseta també ha condemnat l'agressió i ha expressat el seu suport al nen afectat i a la seva família. A la vegada puntualitza que els fets varen tenir lloc durant un partit informal entre joves i no en el marc de cap entrenament ni competició oficial. També el Club Esportiu Llosetense, que diu que no té cap relació amb l'incident.
I la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un tractor de 53 anys que es va donar la fuga després de patir un accident en el qual va morir un motorista a Santanyí, un accident que va tenir lloc el juliol de l'any passat. Ara l'investiguen pels delictes d'homicidi per imprudència greu, abandonament del lloc de l'accident i omissió del deure de socors.
L'Institut Armat explica que el conductor fugat va donar positiu en cocaïna i que els llums del tractor presentaven deficiències greus, un fet que hauria reduït la capacitat de reacció del motorista. Hem de recordar que l'accident va passar de matinada a la carretera entre Santanyí i Campos, un tram sense il·luminació. La motocicleta va impactar en la part de darrere del tractor. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, no hi havia marques de frenada ni de derrapada.
I parlant de sinistralitat a les carreteres, a les Balears, els atropellaments s'han convertit en una de les principals causes de mortalitat viària. Les dades de la DGT indiquen que la gent que va pel carrer a peu és el col·lectiu més vulnerable a la carretera. La major part d'aquests sinistres es produeixen en entorns urbans, on es concentren més del 60% de les morts de vianants.
Segons un estudi de la Fundació Línia Directa, prop del 19% de les persones mortes en accident de circulació a les illes a la darrera dècada eren vianants. Això indica que una de cada 5 víctimes mortals de trànsit a les Balears és conseqüència d'un atropellament. Ricardo Carrasco es el responsable de seguridad diaria de la Fundación.
Un porcentaje que en el caso de las Baleares es pues más bajo, llega al 19%, pero también también es preocupante. Además, las Islas Baleares cuentan con el quinto tramo con más atropellos mortales de España, que está en la MA19 entre los kilómetros 1.1 y 12.1.
Palma fa anys que és la zona 30 km per hora, més el 2025 es va posar en marxa l'ordenança cívica de l'Ajuntament de Ciutat. I mentre que des de 2019 els atropellaments a la ciutat anaven en augment lleu, a partir de l'any passat davallaren tant els accidents com els vianants implicats. Gaspar Torrents, portaveu de la policia local.
Arrel de central en Vigo sí que s'han realitzat controls per tota Palma i han seguit fent els controls habituals per part de la unitat motoritzada de trànsit, de control de documentació, el Colemis, i pareix que sí. Pareix que no sé si exactament aquest 2025, no sé si ha estat això, però ha baixat una mica la sinistralitat o el manco relacionat amb atropellaments de vianants.
Davant d'aquestes xifres, el mes d'abril la DGT ha posat en marxa una campanya per evitar distraccions i està centrada en el fet de caminar mirant el mòbil.
I avui també destacam que les darreres hores han arribat a les Balears 28 persones migrants a bord de dues embarcacions.
Les 14 primeres les han interceptat quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a 4 milles al sud de Formentera. L'altra barca s'ha rescatat de vés les 10 i mitja de la nit a la zona de s'Estufador.
Dues i 23 minuts, una setmana després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobús a Eivissa, encara hi ha queixes dels usuaris pel mal servei. L'empresa concessionària Alsa assegura que ha reforçat línies, però amb tot es reconeix que com a errades i demana paciència als usuaris. Ens ho conta Clàudia Roig.
Molts usuaris d'autobús encara no estan satisfets amb el servei.
Tengo que desplazarme a l'hospital y ayer no pasó, me dijeron que no pasaba. Tuve que caminar.
Me pasó en Eivissa, sí, que no cabía y después llegó otro autobús y pues subí en el siguiente.
Ayer, que también vine a coger autobús, un caos. El de las 8:30 nunca llegó. Entonces estamos retrasados, estamos llegando tarde a nuestros trabajos, a la escuela, a todo.
Alsa assegura que ha reforçat les línies entre Vila i Sant Antoni i Vila i Santa Eulària. Josep Maria Cardona és responsable del servei d'Alsa a Eivissa.
Comença arròs, sobretot el primer dia, i també, a part de... volem transmetre les disculpes a tots els usuaris que han pogut ser afectats.
Vecins de Cala d'Hort i de Cala de Bou també s'han queixat de la supressió de línies i parades. S'intentarà reprendre la parada de Cala d'Hort a petició del Consell, però és més difícil recuperar la línia que connectava als centres educatius de Cala de Bou perquè no estava prevista en el contracte.
És complicat, estan parlant d'una línia sencera que necessita un vehicle, necessita un personal que no estava inclòs en el plec inicial.
La setmana que ve posaran la nova cartelleria a les estacions i a les parades i funcionaran les pantalles dels CETIS. També millorarà l'aplicació que indicarà en temps real quan arriba el bus. Iván Bué és delegat d'Alsa Eivissa.
Palma lleva 3 años intentando el tiempo real y no lo ha conseguido. Consorcio de Transporte de Madrid lo ha hecho hasta hace bien poco. Es decir, es un proceso complejo, pero que ya lo vamos a empezar a hacer.
Aquests dies, Alsa ha transportat diàriament unes 20.000 persones, té 250 treballadors i en els pròxims dies contractaran 80 conductors més per l'increment de línies i freqüències a partir de maig. Alsa busca sense descans habitatge per a ells, perquè traslladarà també xòfers de la península.
Escoltau l'informatiu migdia.
El judici pel cas Mascaretes, que seu al banc dels acusats, l'exministre socialista José Luis Ábalos, tanca la setmana amb la declaració de dos testimonis clau. Són Carmen Pano, l'empresària que assegura ha deduït una bossa amb 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE de Madrid, i qui va ser el seu xofer en aquesta operació, Álvaro Gallego.
Pano ha ratificat la seva versió dels fets i ha tornat a dir que l'empresari Víctor de Aldama, un dels presumptes caps de la trama, li va comanar que dugués aquests doblers a Ferraz i que es varen fer dos pagaments de 45.000 euros cadascun. L'empresària ha recalcat que l'import li va fer arribar el mateix Aldama. D'aquesta manera responia a la pregunta del Ministeri Fiscal.
Llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿Y a quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
Amb aquestes declaracions acaba la primera setmana del judici, que es reprendrà dilluns.
I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, desafia la pressió internacional i manté els bombardejos al Líban. Un fet que ara mateix fa trontollar l'alto el foc assolit la matinada dimecres entre els Estats Units i l'Iran. De fet, aquest país acaba d'anunciar que tanca de nou l'estret d'Hormuz fins que s'aturin els atacs.
Les primeres hores després de la treva, els bombardejos israelians varen deixar més de 250 persones mortes al Líban en la jornada més sanguinària des que va esclatar el conflicte fa més d'un mes i mig. I avui ja se suma una vintena de víctimes mortals. La comunitat internacional, entre altres, la Unió Europea, reclama que s'aturin els atacs, però Netanyahu manté que continuaran bombardejant amb més força i precisió per acabar amb Hezbollah. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha criticat una vegada més la política bel·licista del govern israelià.
La situació en Líbano és una vergüenza en la conciencia de la humanidad. 1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente.
Per la seva banda, Donald Trump amenaça amb una ofensiva encara més agressiva si falla el principi d'acord assolit amb l'Iran. Aquest país, per cert, ha informat avui que des que es va iniciar el conflicte, més de 3.000 persones han mort al seu territori pels atacs.
Més qüestions. La ministra de Sanitat, Mònica García, acusa els sindicats mèdics de bloquejar la negociació per posar fi a la vaga de metges.
Així ha reaccionat a la plantada d'ahir del comitè de vaga perquè no estava d'acord amb la mediació proposada per Sanitat per intentar desconvocar les aturades que es repeteixen mensualment. En tot cas, García assegura que ha tornat a citar els sindicats dilluns que ve i que no aturarà de fer-ho fins que es desbloquegi el conflicte.
Yo creo que los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales. Se han desconectado de las legítimas, de los legítimos malestares que tienen los profesionales. A pesar del bloqueo y a pesar del desplante de ayer, nosotros vamos a seguir insistiendo. Les hemos convocado nuevamente el lunes. Les hemos convocado el lunes, les convocaremos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes hasta que se desconvoque este conflicto.
Investiguen com a homicidi imprudent la mort de dos pacients oncològics de Burgos per una errada en l'administració del tractament.
Les víctimes varen rebre una dosi 6 vegades superior a la que tenien pautada per una negligència en la preparació del fàrmac. L'administració se'ls va donar el passat 18 de desembre, però l'hospital no va reconèixer el cas fins un mes després.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca.
Bon dia, són les 2:30. Unanimitat a l'Ajuntament d'Alcúdia després d'un ple tens per reclamar un canvi de traçat del segon cable elèctric que connectarà Mallorca amb la península. Consideren que hauria de passar per la badia d'Alcúdia per minimitzar l'impacte sobre zones habitades. Tot d'un ho ampliem en aquests 15 minuts dedicats a les notícies de proximitat de Mallorca. Abans, repassant titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Les vaqueries mallorquines reclamaran indemnitzacions milionàries a l'anomenat Càrtel de la Llet.
Va estar format per grans firmes del sector com Nestlé o Danone, que entre els anys 2000 i 2013 varen pactar preus a la baixa.
L'Ibavi construirà 8 habitatges de protecció pública a Sa Pobla.
Les obres s'han adjudicat per prop de 1,3 milions d'euros i està previst que es comencin a construir al juny.
El Consell de Mallorca inicia el procés per assumir la gestió de la residència de Muro.
El pla aprovat per unanimitat la creació d'una comissió d'estudi per integrar el centre a la xarxa pública de l'IMAS.
Ara actualitzem com se circula en aquesta hora les carreteres de Mallorca. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores, en general, la circulació és bastant tranquil·la. Sí que trobàvem alguna de circulació lenta, la via de cintura, en sentit aeroport, pràcticament des de la zona de Sonda Meto fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. Hi trobaran alguna de circulació lenta. També volem aprofitar per demanar precaució, ja que l'autopista d'Inca, en sentit creixent, a l'altura del polígono de Marratxí, ha quedat un camió averiat ocupant part del carril dret. Està ocupant part del carril dret de la sortida cap al polígono de Marratxí, així que no està ocasionant cap problema. És tot per un moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani. Amb Facundo Tenaglia, el control tècnic, són les 2:32.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El ple de l'Ajuntament d'Alcúdia reclama per unanimitat que es canviï el traçat del segon cable elèctric que ha de connectar Mallorca amb la península. Consideren que hauria de passar per la badia d'Alcúdia per minimitzar l'impacte sobre zones habitades. Es tracta d'una moció presentada en bloc per l'oposició i tots els grups li han donat suport. Això, però, ha estat després d'un intercanvi de retrets entre l'actual i l'anterior equip de govern.
La disputa ha començat amb una primera moció presentada per Unides Podem en què reclamava que l'Ajuntament donés més informació sobre la qüestió al web municipal. La batllessa Fina Linares ha acusat l'oposició de polemitzar cada mes amb aquesta qüestió quan les competències les té Madrid.
Però que m'ho demaneu vosaltres tres? Vareu estar al costat dels ciutadans? Quan va començar tot això, vareu demanar als vostres partits que fessin una reunió informativa a la ciutadania? Mira el cas que vos feren. Perquè dius que sí, mira el cas que vos feren.
Maria Ramos, regidora d'Unides Podem, li ha retret el to.
No mos ha de renyar ni mos ha d'insultar. O sigui, des d'Unides Podem, home, que si nosaltres...
Ara li interromp. No, jo puc interrompre el debat quan trobi convenient. I ara l'interromp, jo no he insultat a ningú. Digue'm quin insult he fet jo.
que des d'Unides Podem volem prendre espai a la ciutadania.
Això no és insultar.
La Batlessa Linares ha criticat l'anterior equip de govern per no haver defensat prou els interessos d'Alcúdia amb el cable. La portaveu socialista, Bàrbara Rabassa, diu que en aquell moment no hi havia tanta informació.
En aquell moment no hi havia res de res. Varen posar damunt la taula tot el que hi havia, que eren possibles suggeriments, però no hi havia ni siquiera informes.
Tomàs Adrobé, de més, ha retret a Linares que es va equivocar en anunciar el 2025 un acord de traçat del cable amb una associació de veïns sense haver-lo negociat amb l'altra plataforma afectada, que es va constituir posteriorment. La Batlessa ha respost que en desconeixia l'existència.
Perquè si vostè haguessin consensuat un traçat en l'antiga plataforma i en els nous afectats d'ara, que és per aquí on passa el traçat, els haguessin dit, escoltau, veniu, que hi ha un possible acord amb aquesta gent. Què en penseu vosaltres? Jo, per jo, això és serrada que vareu fer.
Jo no sabia que hi havia en aquesta plataforma. El senyor Domingo ho va dir a un plenari i jo no tenia constància de que aquests veïnats no fossin en aquesta plataforma. Però així tot he de dir que nosaltres no miràvem per una plataforma ni per una altra. Ni perquè me vaig equivocar perquè després em va sortir una altra. Nosaltres vàrem mirar per tots els ciutadans del CUDI.
Tot i els retrets, tots els grups coincideixen i reclamen conjuntament un tercer traçat de consens i que el cable entri per la badia d'Alcúdia.
Les vaqueries mallorquines reclamaran indemnitzacions milionàries al càrtel de la llet, format per grans firmes del sector com Nestlé i Danone, que entre els anys 2000 i 2013 van pactar preus a la baixa als quals recollien la llet als pagesos. Això va provocar un efecte contagi a la resta de comercialitzadores, com Agama en el nostre cas, que també varen aplicar aquesta política de preus. Un grup de ramaders de les Illes s'han reunit avui a Campos per estudiar la situació. Els pagesos de Galícia ja han rebut compensacions.
El càrtel de llet és un grup de 10 grans indústries que es posaran d'acord per abaixar el preu de compra als ramaders espanyols, a repartir en proveïdors i intercanviar en informació comercial sensible per disminuir el poder de negociació dels ramaders. Després d'una denúncia, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el sancionà l'any 2019 amb una multa de més de 80 milions d'euros. Són Joana Mascaró, gerent d'Unió de Petits Agricultors i Ramaders, Associació Intersectorial Agrària de les Illes, i els ramaders Baltasar Martí i Miquel Benrell, després de la reunió d'avui a Campos.
Són molt de dobbers. Per exemple, xerren de que una explotació de 1.000 litres això els suposa més de 100.000 euros.
A nosaltres afegim molt, per supuesto que sí que ens afegirem. L'impacte, pues, ja no dormiu ara, no recordo exacte quant de litres feia, però crec que ja passava el millor de litres anuals.
Tot el que sigui sumar, ben que dir, tot el que sigui, i si poden guanyar qualque cosa, millor que millor, ben que dir, tot el que sigui fer pressió.
Els jutjats de Galícia estan establint una indemnització de 10 cèntims per litre de llet venuda, que inclou el que deixaran de cobrar i els interessos de demora. Ja hi ha hagut 4 sentències favorables als ramaders.
I avui s'ha confirmat que l'IBAVI construirà 8 habitatges de protecció pública a Sa Pobla, on gestiona ja 90 immobles.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, diu que les obres s'han adjudicat per prop d'1,3 milions d'euros i està previst que es comenci a construir el juny amb un termini d'execució de 10 mesos.
Esta, conviene recordar, que es la primera promoción del IBAVI en casi 15 años en Sa Pobla, donde precisamente el IBAVI gestiona cerca de 90 viviendas. Y este conjunto de viviendas se incorporará a ese plan de choque del gobierno para facilitar vivienda asequible a residentes en Balears.
La promoció s'ubicarà al carrer de la República Argentina i hi haurà 2 habitatges d'un dormitori i 6 de 2, repartits en un edifici de planta baixa i 2 plantes. Dels pisos de 2 habitacions, 2 seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Biel Ferragut és el batle de Sa Pobla.
És una continuació des que l'any 2022, 21 de juny de 2022, l'Ajuntament va firmar un conveni que va cedir Solàs i Bavi, i nosaltres en diferents reunions ja sabíem més o menys que això s'adjudicaria. I bueno, és una bona notícia, sí que sí.
En total, el govern impulsa en el conjunt de les Illes Balears més de 1.200 habitatges públics en noves promocions destinades a ciutadans residents a les illes amb una residència mínima de 5 anys en aquesta comunitat i en preferència pels residents en el municipi.
Avui també hem conegut que el Consell inicia el procés per assumir la gestió de la residència de Muro. El pla aprovat per unanimitat, la creació d'una comissió d'estudi per integrar el centre a la xarxa pública de l'IMAS.
L'objectiu és garantir un servei més estable i de qualitat per a les persones majors i reforçar l'atenció a la dependència a l'illa. Ho reclamava l'Ajuntament Morer, sobrepassat per la gestió del centre. El batlle de Muro, Miquel Porquer, ha destacat la importància d'aquesta passa.
És un dia històric. És a dir, nosaltres estem lluitant amb una residència, com bé he dit, competències impròpies que assumeix tots els ajuntaments, que no tan sols en un tema econòmic, sinó que en un tema de gestió. Gestió, per nosaltres, és un lastre important. No som capaços, com a ajuntament, de gestionar correctament una residència com la nostra.
Ara el procés continuarà amb l'anàlisi de personal dels usuaris i de les necessitats tècniques per fer efectiva la integració.
I el vicepresident del Consell, Pedro Bestart, ha assegurat que en qüestió de dies s'abaixarà la tarifa dels residus un 10%.
Serà avantatjós per mallorquins, se veurà en qüestió, ara no diré de meros, jo crec que de dies. En dies, si no hores de nou, s'abaixarà la tarifa un 10%.
Una rebaixa, per tant, del 10% d'aquesta tarifa de residus que havia promès la institució insular arran de l'acord amb el govern i el Consell d'Eivissa per importar els residus a Mallorca de les Pitiüses. Això sí, més tard no ha concretat quan començarà a fer-se efectiu aquest trasllat.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
En plana laboral, destacam que Comissions Obreres ha demanat a EMAIA sanejar i reparar de manera urgent les instal·lacions de descàrrega de Sant Reus.
El sindicat assegura que la situació és d'extrema precarietat i que existeixen greus riscos per a la salut dels treballadors. Una situació que, afirmen, l'empresa municipal ignora, tot i haver contactat amb la direcció en reiterades ocasions.
I s'ha desconvocat la vaga del Servei d'Ajuda a Domicili d'Inca. El sindicat Comissions Obreres ha anunciat un acord amb la mediació de l'Ajuntament.
En un comunicat destaquen que la comunicació amb el consistori ha estat fluida, a diferència de les relacions amb l'empresa concessionària Arquisocial. Els treballadors cobraran com a tard el 15 d'abril els retards derivats de l'aplicació del nou conveni des de gener del 2025. També s'actualitzaran les pròximes nòmines en les noves taules salarials.
I també hem conegut novetats sobre un succés, un accident laboral que vàrem conèixer ahir. Evoluciona favorablement l'operari que va ser rescatat després de quedar a l'hora baixa atrapat al forat d'un ascensor d'un edifici de Palma.
El treballador feia tasques de manteniment quan l'ascensor, fora de control, va pujar fins al darrer pis i va deixar l'home sense sortida. Els bombers hagueren d'obrir un forat a la paret per poder-lo treure. Tot seguit, varen dur l'operari a l'Hospital de Son Espases, on avui ha rebut l'alta hospitalària després de ser tractat pels cops rebuts.
Una cadena hotelera, juntament amb Tirme i una empresa mallorquina, han posat en marxa un projecte per transformar residus orgànics en compost per adobar camps de taronges de manera sostenible. El sistema, anomenat taronja circular, ha permès reduir les emissions de diòxid de carboni gairebé 10 tones en només 3 mesos.
El gerent de l'empresa Fruita Bona, Toni Perelló, ha explicat avui al programa El Dia que entre desembre de 2025 i febrer d'enguany s'han produït aproximadament 24.000 quilos de compostos i 14.000 quilowatts d'energia verda a partir d'uns 75.000 quilos de residu orgànic. El resultat, quasi 10 tones menys de diòxid de carboni. Són declaracions al Dia Mallorca.
Això ens ajudarà en el temps a evitar pues, emplear menys abonos sintètics que són que a la llarga, si ho fa d'una manera descontrolada, arriben a contaminar la terra i el subsol.
Toni Perelló ha explicat que de cada 3 quilos de residu orgànic en surt un de compost, un projecte que ha desenvolupat a la seva finca de Sant Genat, a Buja, on té 1.500 tarongers repartits en 5 hectàrees.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Blaus i sol de roses blanques. Blaus i sol de roses blanques. El pati partit.
I ara escoltam aquests versos de Blai Bonet cantats per Maria del Mar Bonet, perquè el Pla del Consell de Mallorca ha aprovat avui declarar el 2026 any Blai Bonet, una iniciativa que té com a objectiu retre homenatge a una de les figures més rellevants de la literatura de la Mallorca contemporània i reivindicar-ne el llegat cultural, literari i intel·lectual en el centenari del seu naixement. Tot d'un, arribarem a les 2:45 minuts i començaran els esports.
De primavera. El pati verd i blanc de primavera.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva, que començam amb una darrera hora. Una mala notícia per al Real Mallorca perquè s'ha lesionat en Mateo Josef. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. S'ha lesionat el genoll esquerre a l'entrenament d'ahir. Segons ha informat el club, el tractament a seguir ara s'ha de consensuar amb el seu club, el Leeds. Recordeu que Mateo Josef està cedit a l'Illa per aquesta temporada i sense opció de compra. La lesió de Mateo Josef es suma a la del capità Antonio Raillo. Per altra banda, un dels jugadors amb més experiència dins la plantilla confia en que tot acabarà bé. Sergi Darder ha passat avui pel micròfon del programa Esport 3 d'aquesta casa per analitzar la situació de l'equip quan falten 8 jornades per que s'acabi la Lliga Primera Divisió. Sergi Darder és optimista en que l'equip continuarà a Primera Divisió.
I jo crec que ara l'equip sí que ho veu amb una, bueno, amb una manera molt més positiva. Crec que estem convençuts de que així serà. Pues, el futbol és com és i no sap mai el que passarà, i això és el guapo del futbol també. És a dir, bueno, que hi ha molts equipos que s'havien salvats fa 400 jornades i ara tornen a estar ficats allà baix, i ojalà nosaltres siguem un d'aquests equipos que estem mig morts, i ojalà pues, d'aquí un parell de setmanes i un parell de victòries pues, mos puguem veure no salvats, perquè serà complicat i haurem de lluitar fins a la darrer, però si mig salvats, almenys forts per lo que vengui, que crec que és el que estem.
El vermell es troba en 2 punts per damunt del descens i després de la victòria contra el Real Madrid, la plantilla es troba més animada.
Dies emocionants per tots, de molta alegria, sobretot per com se guanya després de l'hosti que venies d'Elche. I bueno, sempre intentes ser positiu, però saps que per molt positiu que siguis ho veus difícil. I guanyar d'aquesta manera el darrer minut pues, fa que l'alegria és molt gran. I bueno, i així m'hem enfrontat aquesta setmana amb molta alegria, però ja m'he entedijat en que el que queda és igual a més important i que no serveix de res guanyar el Madrid si no fem els deures en tots els partits que queden ara.
El futbolista artenant que es troba en un bon moment per afrontar la recta final de la temporada amb l'objectiu de la permanència. En l'arribada del tècnic Martín de Micheli sembla que l'entrenador ha trobat el botó bo.
Quan no jugues, les ganes que tens és de dir, hòstia, quin fill de puta que el treguin i que en duguin un altre que me posi. I era tot el contrari, era una sensació de no estic jugant després de molt de temps i no era molt comú el fet de veure'm en el banquillo i tenia una sensació de dir, hòstia, m'agrada el que veig, m'agrada perquè crec que quan entri sí que podré treure el meu nivell i dependre més de jo jugar bé o malament. I crec que ara mateix la manera de jugar, la manera de transmetre, la manera de, bueno, de com veu el futbol del míster, pues encaixa un poc més en el perfil de jugador, pues li puguis dir en Manu, en Pablo, jo, aquest perfil de jugadors, on crec que sortim un poc més potenciats.
A banda de Sergi Darder, i en vista al partit de diumenge contra el Rayo Vallecano, ha parlat avui el CEO de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz.
Pues centrados en seguir, ¿no? En seguir luchando, seguir peleando. Fue muy bonito lo del sábado, pero esto no nos va a hacer conseguir el objetivo, es parte del camino. Ahora es centrarse en el Rayo, en el siguiente partido. Necesitamos a nuestra afición, que el otro día fue increíble, ¿no? Cómo apoya el equipo, cómo animó, cómo apretó cuando tenía que apretar. Y por eso necesitamos a nuestra gente, seguir juntos y seguir luchando. Vamos a tener partidos muy importantes, todavía tenemos ahora 2 en casa y necesitamos a nuestra gente, estar ahí, que seamos los máximos posibles y animar para conseguir el objetivo.
I avui, per cert, a les 6 de l'hora baixa, a l'estadi de Son Moix, el nostre company Gabriel Fortesa presenta el seu llibre 110 gols, que repassa la història del Real Mallorca.
I
a la Champions passa de gegant de l'Atlètic de Madrid en vista a classificar-se per les semifinals.
El Matalasser, després de la victòria per 0-2 al Camp Nou davant el Barça, el partit d'anada tenen molta opció de seguir endavant a la millor competició continental. Bon partit del conjunt entrenat per Diego Pablo Simeone. El Barça es va veure debilitat per l'expulsió del central Pau Cubarsí a la primera part. I l'Atlètic de Madrid va aprofitar l'ocasió. Gran gol de falta de Julián Álvarez per fer el 0-1. I en el segon temps, Sorlot remata la feina i el resultat. Dimarts que ve el Metropolitano dictarà sentència en el partit de tornada. D'altra banda, el PSG va superar el Liverpool també per 2-0. I pel que fa a l'Europa League, el Betis va empatar a 1 al camp de l'Sporting de Braga en partit d'anada dels quarts de final, recordant que l'entrenador del Portugueros és el tècnic mallorquí Carles Vicens. I avui el Celta de Vigo visitarà a les 9 del vespre l'estadi del Friburg d'Alemanya. Abans, a la Conference, quan falti un quart per a les 7, Rayo Vallecano, AEK d'Atenes. En aquest duel, el tècnic del Madrid Lanes, Íñigo Pérez, no podrà comptar amb Fran Pérez, Calvo Martín ni Randy Enteca, que no estan inscrits en la segona fase de la competició, i és doctor Oscar Trejo. La bona notícia és el retorn de Comac.
I a la primera federació, la U d'Eivissa viu de nou moments de dificultat a només 3 punts del descens.
L'extrem francès del Blau Cel, Georges Masella, diu que hi ha qualitat de sobres per assolir els objectius. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Tot i la dificultat, l'ex del Burgos ha arribat al passat mercat d'hivern, no posa límits encara a les possibilitats de l'equip, amb 7 partits al davant.
Lo primero, es lo más importante, es el partido de Toni Molino. Hay que sacar los 3 puntos como sea y luego pasar al Sevilla, luego al Villarreal, pero lo primero hay que ganar aquí en casa contra el Toni Molinos. El míster nos da mucha confianza, mucha calma, trabajamos bien, eso da muchas ganas al equipo y el míster está con calma. Quedan muchos partidos, hay que gestionar cada partido de diferente manera y sacarlo hacia adelante y ya está. Lo importante es que hay que confiar cada uno entre nosotros. Tenemos una plantilla de locos y lo vamos a sacar hacia adelante. Lo tengo segurísimo. Soñar, hay que soñar siempre, ¿no? Quedan 7 partidos, hay que coger partido a partido y a ver qué pasa. Pero nosotros vamos con las mismas ganas a todos los campos, todos los partidos, y a ver si lo sacamos hacia adelante. Pero yo lo tengo clarísimo que lo vamos a sacar.
L'Eivissa s'ha entrenat avui amb tots els homes importants disponibles. Demà parla Miguel Álvarez en la prèvia del maig davant el Joventut de Torremolinos. Recordem, l'Eivissa juga 2 jornades seguides com a local. 6 punts clau per al darrer tram de Lliga.
I un apunt també pel que fa referència a l'equip femení del Balears. La portera i capitana Sandra Torres ha renovat per una temporada més. Sandra ha disputat més de la meitat dels partits com a titular i és un pilar clau pel cos tècnic que dirigeix Miqui Mallans.
I avui, organitzat per la Federació de Futbol de les Illes Balears, té lloc el primer congrés Violència i l'Esport.
Un congrés en el qual participen diferents esportistes i conferenciants. Avui de matí s'ha inaugurat amb el tema Tolerància Zero. El dret com a resposta a la violència. Treballadors de la Federació, fiscal, assessor jurídic, entre altres, han exposat el tema en qüestió. La segona taula s'ha parlat de futbol professional i violència. Entre els ponents, el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac, el CEO de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz, la futbolista Virginia Torrecilla o l'entrenador Oscar Trollà, entre d'altres personalitats del món de l'esport. Sentim Virginia Torrecilla i Jordi Orrac.
No sé si sea posible, ojalá, ¿no? Ojalá un día podamos llegar a eso y que obviamente no se vea violencia en ningún deporte, ojalá, pero sí, creo que poco a poco, dándole voz y visibilidad, poco a poco vamos a ir quitando esos traumas que tenemos desde pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco vaya esto hacia adelante.
Hem tocat tots els palos que podien tocar, hem estat pendent de tot, ara tenim un PUFS, com bé ha dit el secretari general, tenim moltes eines i la darrera és que ara poden prohibir els pares d'entrar en els camps. Per tant, això no és més que una conscienciació més. Veus que normalment no escoltam, com el fiscal de menors, o com el Tribunal Balear de l'Esport, o com el director legal de la REF.
Precisament a les 4:30 a Aubamar Hotel serà el torn de l'ex-boxeador Jero García i el popular professor Emilio Duró.
I avui, Toni, s'ha presentat el Club Esportiu Xelska.
Un acte que ha tingut lloc a Sonamà i en el que s'ha presentat el calendari per aquest 2026, en què l'objectiu més important està centrat per l'inici del camí de classificació cap als Jocs Olímpics, ja que en el mes d'agost es celebrarà a Zagreb, a Croàcia, el Campionat d'Europa, que ja serà classificatori pel Mundial de Rotterdam en octubre, que realitzarà el primer tall en vista a Los Angeles. Hi ha hagut renovació pel que fa a esportistes i a l'estaf tècnic, com la incorporació de Josh Williams, que ha assumit la direcció tècnica de l'equip masculí, i l'entrenament personalitzat a càrrec de Nicolau Mir, el gimnasta referent del CSKA dues vegades olímpic a Tòquio i a París.
Són les 2:54, una pausa, i després parlem de la fira Arcoloña.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sota un sol de justícia, amb l'atenció fixada de milers de conductors, mentre els primers visitants de l'Arc Colón Palma es passejaven pel Palau de Congressos. Així s'ha inaugurat formalment aquest migdia l'escultura de Bernard Bennett, que des d'ara forma part del paisatge de ciutat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una escultura de cert conformada per 9 angles que enfoquen cap al cel sense una harmonia aparent. És una peça que acompanyarà a partir d'ara la Noraduna de Remígia Caubet i que durant 2 anys presidirà l'entrada a Palma. Ho destacava el batle Jaime Martínez.
Y estamos ante una obra de arte que embellecerá aún más la imagen de esta fachada marítima y de este singular espacio, sobre todo en una de las entradas a nuestra ciudad.
I aquesta instal·lació coincideix amb la posada en marxa de l'Arc Colón Palma Mallorca, una cita amb l'art contemporani que ha rebut les crítiques de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que protestarà avui capvespre contra la mostra en considerar que es tracta d'un esdeveniment elitista i que contribueix a la massificació turística. També han criticat el preu de les entrades, 70 euros, tot i que cal recordar que diumenge serà gratuït pels residents. El batle s'ha negat a fer valoracions sobre aquestes crítiques i en el seu Parlament, però, Walter Smith, que és el president de la Fundació Articultura, que ha patrocinat la instal·lació de la peça, defensava les escultures al carrer com una forma de democràcia i de dur la cultura a tothom.
You do not need a ticket. It's up to you to decide if you work, if you see it, if you love it, if you hate it. It's really the most democracy concept of presentation of art.
I compartint també el discurs del batle, que ha parlat de nou d'una època històrica per Palma com a reclam cultural, Smerling ha assegurat que Mallorca és molt més que menjar, diversió i compres. També hi ha, diu, la cultura, i l'obra de Bernet n'és un exemple.
Mallorca is more than food, fun and shopping. Mallorca is food, fun and shopping and culture, and this is a symbol of art and culture.
Recordem que l'Arc Colón Palma a Mallorca s'inaugurarà avui capvespre a les 8:30 i la performance de protesta de Menys Turisme, Més Vida serà a les 7.
Que camine por la arena paseando su alma llena.
Arribem a les 3 amb un parell de punts d'agenda musical. El primer, el dels Psiconautes, que demà presenten el seu nou disc, Juncla, al Teatre Xerxes Fortesa de Palma.
La banda, liderada per Alberto Vizcaíno, torna amb el seu tercer llarga durada, en què ha comptat amb col·laboracions destacades com Luis y Santiago Userón, Annie B. Sweet o Galen Ayers. L'espectacle serà a partir de les 8 del vespre.
Esa risaca emocional de una fiesta con...
I el segon apunt, el de Marlena, que demà actua es gremi en el cicle Mallorca Live Night.
Anna Legazpi i Carolina Moyano abandonaren la seva carrera universitària per la música i es varen donar a conèixer el Benidorm Fest el 2024. Reconegudes com a conjunt revelació, demà durant la seva gira Pie Sin Plomo fins al local del polígon de Son Castelló a partir de les 9 del vespre. Una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenia una canción grabada con muchas ganas de publicar, una balada que no es balada y un reggaeton que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar, que estoy mejor que hace 3 setmanes i sé que estaré millor demà. Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dijous 9 d'abril, una jornada a la qual trontolla la treva entre els Estats Units i l'Iran després dels brutals bombardejos d'Israel al Líban, que han deixat més de 300 morts en les darreres hores. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Com a resposta, l'Iran afirma haver tancat de nou l'estret d'Hormuz i això ha fet repuntar el preu del petroli després de l'eufòria inicial per l'alto el foc. Aquí a les Balears, el govern de Marc Proens ha enviat una carta a Madrid per exigir mesures específiques per a les illes, un tracte similar de les Canàries per compensar així els efectes de la insularitat davant l'encariment del combustible. Toni Costa, conseller d'Economia.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular.
De moment, el sector turístic, que és el principal motor de l'economia de les Balears, no s'ha vist afectat per aquest impacte del conflicte a l'Orient Mitjà i ja acull turistes que volen evitar les zones de conflicte.
Parlant d'ajudes per mitigar les conseqüències d'aquesta guerra, avui és notícia també la topada al Consell de Mallorca entre l'equip de govern i l'oposició pel retard, precisament, en l'aprovació de l'escut social.
Els socialistes acusen l'executiu de Llorenç Galmés d'improvisar, ja que ahir va retirar de l'ordre del dia l'aprovació d'aquestes ajudes. El govern insular defensa que el decret s'aprovarà en un termini d'una setmana, amb totes les garanties. Són la socialista Catalina Cladera, contesta el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch.
El govern de Mallorca hi hauria de ser, i no hi és. No hi és, senyor Galmés. Abones vostè, a part de fer-se fotos i viatges.
Naltros, d'ajudes directes, donarem el doble que vostès. El doble. Per tant...
D'altra banda, l'Ajuntament de Sa Pobla desaconsella el consum d'aigua del grifó per beure o cuinar.
Sí, el consistori acaba de publicar un ban en el qual s'especifica que l'aigua de l'aixeta no és apta per al consum humà a causa d'una avaria, diuen que puntual, a una de les línies de producció de la planta d'aigua potable. Això pot provocar desviacions dels nivells de nitrats permesos per sanitat. I per aquest motiu, de manera preventiva, es recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar. Fins a nou avís. Per la resta d'usos, es pot utilitzar, diu el consistori, en tota seguretat.
Mentrestant, un pare ha estat detingut per agredir un nen en un partit de futbol a Lloseta.
L'home hauria botat al camp i hauria pegat a un infant de 12 anys mentre jugava un partit informal entre amics. El jutjat n'ha decretat un ordre d'allunyament i de prohibició de comunicar-se a la víctima. Tant el govern com l'Ajuntament de Lloseta han condemnat aquesta agressió. És el conseller d'Esports i Turisme, Jaume Bausa.
Tot i que se van produir no dins les Esport Federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicantes a futbol i el que han de fer és una condena absoluta en aquests fets. Aquest fet no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor d'un tractor que va fugir després de patir un accident en el qual va morir un motorista a Santanyí l'estiu passat.
Els fets varen passar a juliol a la carretera entre Santanyí i Campos. El motorista va col·lidir amb el vehicle agrari, va quedar mort a terra, però el conductor del tractor de 53 anys no el va socórrer. Arran d'aquesta investigació oberta, ara se l'ha pogut identificar. El cos armat conclou que el vehicle, el tractor, no duia il·luminació i això va impedir que el motorista el vegés a temps per frenar. A més, també va donar positiu en cocaïna.
Amb aquest apunt arribarem a les 3:04. Més no.